Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Lluís Freixas. Empresaris i treballadors dels sectors de la restauració, el turisme i el comerç s'han concentrat aquest divendres davant del Palau de la Generalitat per protestar contra les noves restriccions del govern. Mesures que, entre altres coses, obliguen bars i restaurants a tancar 15 dies i també els centres d'estètica i les botigues han de reduir l'aforament a un 30%. Antoni Canyete, de la patronal Pimec, ha quantificat les pèrdues que suposaran aquestes normes.
I hem calculat que són 780 milions d'euros que se produeixen en pèrdues. Parlo del sector de la restauració. Si tenim en compte sectors indirectes que també se veuran afectats i altres sectors, com poden ser el sector de l'estètica, aquestes xifres podria multiplicar.
Aquestes noves restriccions a Catalunya ja es noten en zones limítrofes, com el País Valencià o l'Aragó, on els bars i restaurants continuen oberts i ja han començat a rebre clients catalans. A França, un home mort degollat a mans d'un desconegut mentre feia classes en un institut de Conflans-en-Ogonoguin, als afores de París. La víctima seria un professor d'història de 45 anys que hauria mostrat a classe unes caricatures de Mahoma per parlar de la llibertat d'expressió. L'atacant hauria mort abatut per la policia. L'atac té característiques semblants al que es va produir fa 3 setmanes a les oficines de Charlie Hebdo, que es va saldar amb 2 periodistes ferits. I seguim parlant de França perquè ja està en vigor el toc de queda nocturn que prohibeix tota l'activitat des de les 9 del vespre fins a les 6 del matí. En les últimes 24 hores, el país ha registrat més de 25.000 nous casos de coronavirus i el primer ministre, Jean Castex, ha demanat la col·laboració de tothom per frenar la corba.
La millor manera de prevenir les hospitalitzacions són les mesures preventives i respectar les mesures coercitives que ens hem vist obligats a prendre. És una mobilització del conjunt dels ciutadans.
A Bèlgica també ha entrat en vigor el tancament de bars i restaurants a tot el país i s'ha imposat un toc de queda a partir de la mitjanit. I en un altre sector afectat, el dels parcs temàtics, hi ha qui pensa reobrir passats 15 dies, com PortAventura, i qui llença la tovallola, com Horrorland. El parc d'atraccions espera obrir el 31 d'octubre per la temporada de Halloween, una de les més fortes. En canvi, el parc de terror de Berguedà, que centra l'activitat en aquestes dates, ha suspès la tercera edició. Tenien totes les entrades venudes i David Moreno, un dels responsables, alerta sobre la supervivència del projecte.
Hem de mirar, aviam, si som capaços de poder aguantar i remuntar tot el que s'ha fet de la inversió de preproducció d'aquest any. Això ens ho mengem amb patates. El projecte, doncs, perilla.
I el mateix dia que es complia el tercer aniversari de l'empresonament de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, el president d'Òmnium ha enviat una carta al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per demanar-li que impulsi una llei d'amnistia per posar zero al comptador i negociar una sortida al conflicte polític. Ho explica el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri.
Una amnistia que ha de permetre començar a solucionar aquest conflicte polític que no resoldrà fins que els catalans i les catalanes puguem exercir en llibertat, sense violència, sense repressió, el nostre dret a autodeterminació.
El Festival de Curtmetratges Filmets de Badalona s'ha posat en marxa aquest divendres al Teatre Zorrilla amb la projecció de Correspondència, de Carla Simón. La cinta de la flamant Premi Nacional de Cultura 2020 vol ser un homenatge a les dones de la família i va ser creada arran de la mort de l'àvia de la directora. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio la Mariona, tieta de la Carla Simón i coprotagonista de la cinta.
Frases que deia la meva mare, l'àvia de la Carla. I aleshores, clar, pues són moltes frases que nosaltres les tenim com molt a dins i que connectem molt amb aquestes frases i també com que feia molt poc que es havia mort la meva mare, pues, era com bastant emotiu, no?, per nosaltres.
La sessió inaugural de la 46a edició del certamen, una de les tres úniques que seran presencials, també ha estrenat Èpica, un documental de la Fura dels Baus. I ara els esports amb David Ubach.
Torna a la Lliga i el Barça juga aquest dissabte al camp del Getafe. Entra en la convocatòria Junior Firpo, mentre que Alba, Ter Stegen i Umtiti són baixa per lesió. Koeman ha reiterat que situa Griezmann en la posició que més li convé a l'equip. Aquest Getafe-Barça el transmetrem a la TTT de Catalunya Ràdio. Afegim encara que es descarta la presència de públic en els pròxims partits de Lliga al Camp Nou i també al Palau Blaugrana. El Barça havia demanat l'accés de 500 aficionats al partit contra el Madrid a l'Eurolliga de bàsquet, però en la reunió d'aquest divendres amb la Secretaria General de l'Esport la resposta ha estat negativa. Destaquem també que en bàsquet el jugador del Barça, Àlex Abrines, ha passat proves mèdiques que han revelat un esquinç lleu al seu turmell dret. El jugador s'estarà de baixa un període indeterminat. Per cert, que a l'Eurolliga avui s'han jugat duels de la quarta jornada. Destaquem sobretot el Milà 78, Madrid 70. I en motor, aquest dissabte es disputen les sessions de qualificació del Gran Premi de l'Aragó de MotoGP. Maverick Viñales ha sigut el més ràpid en la primera jornada dels entrenaments al circuit de Motorland. El fred fa endarrerir una hora la cursa de diumenge.
Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot. Catalunya Ràdio.
Així sonava Sitges l'any 1991, aquell any emblemàtic, característic i triomfal d'Europa de Lars von Trier. Aquell any de... The Borrower, una pel·lícula oblidadíssima de John McNaughton. Aquell any de Poison, que ens va ensenyar qui era Todd Haynes en el panorama del cinema independent americà. Aquell any es va presentar una pel·lícula màgica que es deia Delicatessen, amb música de Carlos de Alessio, l'argentí, que va morir un any després, que era el compositor d'India Song i de les pel·lícules de Marguerite Duras i de Maîtresse. Aquella pel·lícula ens va sorprendre molt, molt abans, i molt millor que Amélie, perquè era una pel·lícula de Marc Caro i de Jean-Pierre Jeunet, els de La ciutat de los ojos perdidos. El segon, a més, Alien Resurrection, que encara no s'explica, o Largo Domingo de Noviazgo, o Mic Max, o Tessis Pivet. On ha anat a parar aquest senyor, no? Aquella era una pel·lícula increïble. Era el 13 Rue del Percebe, postapocalíptic, per entendre'ns. Un TVO total. O un Marcel Carné creuat amb Sweeney Todd, no? Sí. En fi, amb aquesta música, perquè aquesta música sembla que sigui de tota la vida, no? Va ser una creació per la banda sonora de la pel·lícula. Una pel·lícula que va guanyar el premi al millor director i el premi a la millor música que esteu sentint i el premi al millor actor, que era Dominique Pinon. Un Dominique Pinon que hem vist avui al Festival de Sitges interpretant un dels personatges de Cosmética del Enemigo, la pel·lícula de Quique Maillo. És l'amic del protagonista, surt dues escenes i ningú ha identificat a qui fa. 30 anys va recollir el premi al millor actor al Festival dels Sitges in person. Per tant, homenatge a ell i homenatge al festival.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Tenim dues hores, senyores i senyors, dues hores per arribar a les dues de la matinada i arribar a l'audiovisual, que seguirà amb el seu recorregut Ennio Morricone aquesta temporada. Aquestes dues hores seran pràcticament monogràfiques, no del tot, però pràcticament per parlar del festival que s'acaba demà, si no traiem les experiències de diumenge. I s'acaba com pot, pobret festival meu. Així us ho hem de dir clarament i ara ho parlarem tot l'equip que fem possible avui la finestra indiscreta. Julia Aparicio, Silvia Andrés, Desi de Fez, Oriol Fidalgo, Àlex Gorina, Alfons Gorina, Alice Tapiol i José Antonio Muñoz. Gent que estimem el cinema i gent que estimem el Festival de Sitges, molt especialment enguany. El que no treu, que opinarem obertament sobre les coses, com fem sempre. I perquè vosaltres ens doneu la confiança. I, per tant, ja ho sabeu, per venir a la finestra indiscreta, jugar, demanar bandes sonores, opinar i fer preguntes, teniu sistemes. Un Facebook, que diu facebook.com/finestraindiscreta, i un Twitter, @finestracr. Si voleu seguir amb nosaltres, us empapareu de festival, de la punta del pèl a la punta del peu. Tot un clàssic, oi? Doncs mireu, un d'aquests músics acaba de morir. I la primera part de la finestra indiscreta d'avui consistirà en anar fent i de tant en tant anirà sonant, perquè Brian Locking ha mort als 80 anys, a Gal·les del Nord, al seu país. Va morir el dia 8 i era un cantant que va formar part de dos grups essencials de primers dels 60, The Wildcats i, sobretot, aquests, The Shadows. The Shadows, amb Brian Locking, que van sortir en moltes pel·lícules, i ell, concretament, feia un paper a una al costat de Cliff Richard, que era membre honorífic del grup, perquè eren Cliff Richard and The Shadows. Una pel·lícula que es deia Vacaciones de Verano, de Peter Yates, l'any 1961. Moment que aprofitem per saludar-nos mútuament, abraçar-nos, estimar-nos, fer-nos... Mira, ja riu, ella ja riu.
Com no et puc abraçar amb no. aquestes coses a la distància, doncs, sí. Ric... I...
Ens mirem sí. profundament al
cul. Exacte.
Intensament. Deixi de fet a la finestra indiscreta. I Alfons Gorina, la finestra indiscreta. Alfons, mira'm intensament.
Sí, així estem de costat i m'afaré de torticoli, però...
Pues mira intensament a la Desi, la tens davant.
A la Desi sempre, i a la Sílvia, que també la tinc aquí davant.
Perfecte. Ai, mare meva. Muñoz, Sílvia, Uribe, tots junts. Escolteu, abans d'entrar en matèria, fem un re, un titular... Quin festival més raro, no?
Molt raro, sí. Bueno, té la cosa aquesta de que, per una part, estem com molt contents pel fet d'haver poder... que l'hem fet, no? I hem estat a Sitges i s'ha pogut fer donades aquestes circumstàncies. Però, per altra banda, clar, és una versió una mica distinta de, del que estem acostumats, que és un festival molt popular, de molt moviment de gent, molt festiu... I clar, això, home, les circumstàncies no ho permeten, no?
L'Alfons, de tota manera, està content, perquè ell diu que ha vist...
Per mi, el nivell mig de les pel·lícules ha estat alt.
Això segur, eh? A nivell de programació, jo crec que ha sigut un molt bon any, eh?
Molt, i de fet l'he pogut gaudir més, és a dir, he tingut menys feina. Com a periodista hi ha hagut menys convidats, inevitablement hi ha hagut menys estrès de gent i problemes d'horaris i coses d'aquest estil, perquè... Les separacions entre les pel·lícules també ho permetien, no?, per desinfectar les sales. En aquest sentit l'he gaudit molt perquè he pogut veure més pel·lícules i veure-les amb més tranquil·litat. Però, òbviament, l'ideal seria tenir l'ambient de Sitges de sempre.
Hi ha una pel·lícula que li ha agradat molt a l'Alfons i ara el sorprendré, perquè escolteu aquesta versió de la música de Terminator. Hem vist una pel·lícula que a l'Alfons li ha agradat molt. A mi també m'ha agradat molt.
Sí, que consti que aquest cop vaig ser jo que li vaig recomanar a ell, perquè amb el que li agraden a ell les coses Destroyers, és una pel·lícula que es diu The Old Man Movie, que estava a la secció d'Animat, perquè és una pel·lícula feta amb stop motion, jo diria, no?
Sí, 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 pastelina total.
I ell l'ha definit molt bé. La Artman més South Park. Una pel·lícula letona, a més, i sobre...
No. Estona,
perdó.
És d'Estònia.
Estònia amb...
Però amb molta llet.
Amb molta això llet, sí, perquè de fet és la història d'un home que té una granja amb vaques i tal, i se li escapa una vaca i l'han de trobar per munyir-la abans que aquesta vaca exploti. És a dir, com si fos una catàstrofe nuclear, però la mala llet de la pel·lícula és...
Però acaben dins de la panxa d'un os ferotge, com si fos Pinocho, dins de la balena.
Sí.
I és per adults, sí, no?
Suposo sí, home, és tant. Sí. A veure, no sé si un nen entendria molt que un arbre es dediqui a demanar... Ho podem dir o no ho podem dir? Un arbre... es dediqui a demanar-li a les furgonetes que passen per sota seu que tornin enrere i tornin a entrar, tornin enrere i tornin a entrar. No sé si m'enteneu.
Sí. I dins de l'os troben un senyor que es diu G-Group Krem, que és aquest que toca aquesta versió de Terminator amb la guitarra dins, que és el que propulsa cap a l'exterior dels personatges d'aquesta bogeria de pel·lícula que es diu Vanamege Film, en original, The Old Man Movie. És que a Sitges hi ha una cosa que sempre hem d'agrair, que són els descobriments que...
Totalment, sí.
O sigui, tu que formes part del comitè de selecció...
Sí, i a més aquest any estic molt contenta perquè crec que és un any de molta diversitat de pel·lis, no? Que altres anys sempre es marquen com tendències molt clares i aquest any, no?, és molt variada i per mi això és una bona notícia perquè sempre que passa això penso que és que el fantàstic i el terror és com que han eclosionado i que de cop trobarem... Començaran a sortir coses molt potents, no? Quan de cop veus que tot l'any dominen les pel·lis de zombis o de vampirs o catàstrofes o no sé què. Sembla que tot és, que és com una mica de mandra, no?
Hi ha repeticions i, perquè és inevitable.
Sí, però per una qüestió de que el gènere també té uns límits, no? Però sí que és dels anys que recordo jo amb més varietat de veus, d'estils, de... jo crec
de
que
països,
això és molt bo. Exacte.
Sí. Bueno, doncs escolta, si us sembla bé, fem allò, un pica-pica ràpid perquè la gent tingui clar. Va, escolteu, vosaltres ja ho sabeu, eh? Si heu anat a Sitges i voleu enviar-nos la vostra llista de favorites, el que heu vist, el que us ha agradat, com us heu trobat, etc, ja ho sabeu. finestra@catradio.cat o twitter@finestracr. Jo començaria directament amb els triomfitos. No, un moment. Abans dels triomfitos de l'Alfons, avui hem entrevistat a Paco Plaza, que se li dona aquesta nit el Premi d'Honor del Festival. I ja tirarem l'entrevista sencera, que ha estat molt xula i molt simpàtic, com sempre, però ha dit una cosa que demostra fins a quin punt la gent del Fantàstic té un plus a l'hora de fer cinema, perquè el que diu jo crec que es pot aplicar tot el cinema del món, a tots els cineastes, però la gent del Fantàstic més encara.
Yo creo que la mayoría de gente que trabajamos en el cine es una cuestión vocacional y de pasión, ¿no? Que nos encanta el cine, nos encanta todo, desde el olor de cuando abres una lata, de cómo huele el negativo. Ahora no puedes oler las tarjetas de memoria, pero todo lo que rodea el proceso de hacer cine y sobre todo de ver cine es algo que te hipnotiza, ¿no? Y que es un impulso. Yo creo que la mayoría de gente que yo he conocido que trabaja en el cine son cinéfilos o cinéfagos. Son gente que para los cuales el cine no simplemente es una manera de ganarse la vida, sino que es una manera de vivirla, de vivir la vida y de ser capaz de vivir vidas distintas en cada película con cada experiencia, ¿no? Entonces yo intento que esa parte de niño apasionado por lo que está haciendo jugando no se pierda, y por ahora no se ha perdido, ¿no? Yo siempre antes de empezar a rodar, por ejemplo, el primer día soy incapaz de dormir, ¿no? Y siempre pienso, hostia, ¿y si un día puedo dormir antes del primer día de rodaje? O sea, ¿será que he perdido un poco esa ilusión, ese nerviosismo, ese sentido de la responsabilidad, ¿no? De que lo que vas a hacer, intentar dar lo mejor de ti mismo cada día de rodaje, ¿no? Entonces, esa ilusión espero no perderla nunca, ¿no? O sea, evidentemente, pues la biología manda y pues bueno, ya no actúas de la misma manera, tienes quizá menos energía en algunos momentos, pero la ilusión, esa chispa en los ojos de joder, es que vamos a hacer una peli, yo sigo sin poder creérmelo. O sea, yo cada día soy muy consciente del privilegio de poder dedicarme a esto.
La finestra indiscreta.
Aquesta setmana tancarem Sitges i farem premonicions de premis.
This fucking festival is violently alive.
I estrenarem una de Mares Basques, Anne, als cinemes, i una altra de polis espanyols.
Somos una familia.
Antidisturbios a Movistar Plus. Sí, i farem una picada d'Àlex de la Iglesia, els Filmets, Tarantino, Angela Lansbury, Carmen Sevilla i Monty Cliff.
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit, tot el Festival de Cinema de Sitges amb Àlex Gorina.
I a l'hora del ressupor, un Morricone amb Mireille Mathieu. Doncs si els que fan pel·lícules tenen xispes als ulls cada vegada que comencen a rodar, jo us asseguro que la Desi i l'Alfons, i jo també, però la Desi i l'Alfons, cada vegada que van a veure una pel·lícula entren amb la xispa als ulls. No volen prescindir de cap pel·lícula.
No, és que jo estic d'acord amb això que diu el Paco, de que el dia que no em faci il·lusió entrar al cinema o parlar de cinema o escriure sobre cinema, tindrem un problema. Mm-hmm. Jo crec que això és fonamental. I de cara a la feina, els nervis, no? Quan has de fer... O sigui, jo abans de venir ara a gravar amb vosaltres, que he gravat mil vegades i som col·legues i hem treballat molt, tenien aquests nervis. I jo crec que això és bo perquè això vol dir que t'agrada el que fas i que t'il·lusiona, no?
I què t'ha agradat més, al fons, a tu?
Mm-hmm.
Mira, tinc un total de 17 pel·lícules. No les diré totes, però per fer una idea, que realment jo estic molt content de les pel·lícules que he vist en aquest festival. En destaco 5, val, que és el número així, però realment me n'han sortit 5 que dic per sobre de la resta. Postmortem, la pel·lícula húngara, que em sembla meravellosa, realment. Relic, que és una pel·lícula que s'estrena...
A mi m'agrada molt, també.
S'estrena, a més, d'aquí uns dies, o sigui que la podeu veure, amb la Emily Mortar de protagonista. Mira, que una de les divertides, per posar-ne una, n'hi ha moltes que em fan gràcia, no? Vicious Fan, però Save Yourselves em va fer bastanta gràcia, és una mena de Critters o Gremlins fet ara. I Rent a Pal és una pel·lícula que m'agrada moltíssim, perquè té una cosa...
Totalment d'acord.
De Stephen King, no? De història malaltissa americana.
Henry, Retrato d'un assassino, encara que no és això.
Així, feta amb molts pocs recursos, però molt ben explicada. Sí. I em fa molta gràcia una pel·li que es diu Black Bear, que és una mena...
No
has vist? Doncs recordes Cabin in the Woods, que era com la deconstrucció del cine d'horror?
Ah, ja sé quina és, sí.
Pues és el mateix, però deconstrucció d'un rodatge cinematogràfic, amb una part de ficció i una part de realitat, per entendre'ns, i m'ha fet molta gràcia com està muntada. Em sembla excel·lent, també.
Chascos.
Chascos. Bé, ara a veure si la deixin o mata, eh?
No, home, no.
Chascos. Comencem amb Juanma Bajullo, que això sí, ho vull dir, que almenys té la gràcia de que és bocadillo de Carlos, sí, de Luis Michu, però fet seriosament, no?, per entendre'ns. El Terrence Malick i el seu Book of Visions ja no mereix d'això. Una pel·lícula sud-africana es diu Fred Barry, que a més tothom que he trobat m'ha dit el mateix. Per tant, estem una decepció amb una que es diu Initiation, perquè era com el retorn a l'Slasher dels 90, no sé si l'has vist.
Aquesta no, no.
Però per mi té un problema gravíssim, no té sentit de l'humor. Una pel·lícula d'assassinats universitaris tan seriosa en si mateixa, no. Península m'ha decebut una miqueta. I tinc un nou enemic, dos nous enemics que no m'esperava en aquest festival. Un és Neil Marshall, que de veritat no entenc de cop què ha passat.
Bueno, jo porto un temps ja, que em vaig allunyar una mica. M'agrada molt The Descent i fins i tot Centurion podria trobar-li una mica de gràcia, Dog Soldiers, però jo ja les altres no.
Doncs aquesta que ha estrenat ara és...
I ara prepara't.
No. I el Ben Zeldin és l'altre enemic que, després de Bèsties del Sur Salvaje, que era una pel·lícula que ja no m'entusiasmava, aquesta... Bé, em sembla una lacrimoja.
A mi sí que m'agrada, eh? Sí que té la cosa aquesta que té certa tendència a lo cursi, no?, a vegades, però té una potència visual
això
interessant,
és veritat.
Eh?
Sí, sí.
Crec, sí.
I She Dies Tomorrow.
No!
Que consti que no estic sol, eh?
Però no sé què us passa, si és la millor pel·li d'aquesta edició del festival. No s'ha agradat?
Espera't, que ara la defensaràs.
Clar, però per això estic content que estiguis aquí, perquè més que no agradar-me és no he pogut entrar. Per tant, si tu vols explicar-me, segur que m'agrada.
I a l'Àlex i a la Sílvia tampoc.
Jo no l'he vista, no l'he pogut.
No, però la Sílvia és testimoni de que m'he trobat a més gent que també ho anava dient, eh? Vull dir que no estic solo, però m'encantarà.
L'última entrevista de l'Alfons avui en el festival ha estat amb
Quique Maillo.
Quique Maillo,
que ha presentat Cosmètica de l'Enemigo, un dels últims plats forts, no?, del festival.
El director d'Eva fa un homenatge total i absolut a Brian De Palma, crec jo, i a tot el giallo italià, amb una història que no es pot dir res perquè tot és impossible d'explicar.
Sí. Com era molt difícil fer l'entrevista en si, perquè no es poden abordar molts temes, hem parlat molt en el sentit estilístic de la pel·lícula, ja que el protagonista és un arquitecte i passa tota la pel·lícula en un aeroport que més ha dissenyat aquest arquitecte, doncs hem volgut parlar d'això, no?, de l'espai, de què signifiquen els aeroports i les obres dels arquitectes a les nostres vides.
Sí, m'agraden els no llocs, m'agraden aquests... Per això també Eva estava estructurada en aquest espai una mica incert i del futur. I m'agraden molt aquests espais on hi ha una falta de familiaritat, del folclòric. M'agrada molt, a més, que en aquest aeroport la metàfora d'aquells que viatgen però que es porten els problemes amb ells sigui més patent. I sobretot, a mi em regalava la possibilitat d'explicar una mica més el Jeremy Angus, ja que aquest edifici és un edifici que ell ha creat. I com bé té alguna cosa de façana i de buidor a dins, no? L'arquitectura té un pes molt important en general a la cinematografia, perquè explica els nostres personatges, i molt poques vegades sí ens parem a pensar que ha estat la dissenyadora o el dissenyador del lloc que habitem, no?
Ara li tocaré a la Desi, però m'avanço jo, perquè claro, així enllaçarem els comentaris de la Desi i tal amb el llibre de la Desi, perquè anirà molt lligat i serà interessant que us trobeu, no? A veure, per mi està molt clar. Els top 10 del festival, els meus triomfites són...
Home, top 10? Jo he dit top 5, eh?
Bueno, vale.
Però volies fer top 17.
Això. El Lluís Danés i la seva concepció visual de la vampira de Barcelona... El descobriment de Milena Smith i d'un Mario Casas que m'ha agradat molt a No Mataràs. El toro, 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 que s'ha convertit en el crit de la sala del festival.
Això és molt xulo, que es creï un llenguatge entre els fans del festival a dins de les sales.
És el que diuen els protagonistes de Mandíbules, que és una de les pel·lícules que més m'ha agradat també en tota la pel·lícula, no? Descobrir el Vigi, una pel·lícula russa dels anys 60, meravellosa, absolutament. Sorprendre'm amb la... qualitat que jo trobo que té la novena part d'Alien, que és en realitat Contagio en alta mar, que és una cosa que a mi m'ha entretingut moltíssim. Renta pal, igual que l'Alfons, molt sòrdida. La Nòria de Jumbo, perquè la Nòria és
curiosa,
una passada. És molt curiosa, sí. Els Saltamartins, és a dir, les llagostes de la Nué, que és una cosa que també m'ha agradat moltíssim. I finalment, Àlex de la Iglesia, perquè no només ha estat la nit triomfal del festival, el primer capítol de 30 monedes, sinó perquè una vegada més ha demostrat que està a anys llum de molts dels cineastes contemporanis i reivindico Balada triste de trompeta com una de les pel·lícules més importants del cinema espanyol dels últims anys. Sentim Àlex de la Iglesia.
Igual que Scorsese de repente hizo La última tentación de Cristo o después Silence, notas que de vez en cuando sus conflictos religiosos están por ahí dentro.
Hostia, pues no lo había pensado, sí, creo. Me pasa un poco lo mismo, ¿no? Digamos que hay una historia, ¿no? Hay una serie de personajes, precisamente Jorge hablaba, ¿no?, de la Biblia como narración, pues no sé, forma parte de nuestra cabeza y es una cosa que le hemos dado siempre muchas vueltas, ¿no? Sobre todo al personaje de Judas, por eso se titula 30 monedas, ¿no? El personaje de Judas como el traidor, que en realidad no lo es, no lo es tanto, ¿no? Porque si lo piensas, ¿no?, como lo pensó Borges en su momento en sus tres versiones de Judas, pues Judas está haciendo lo que realmente Cristo quiere. Porque si Cristo es todopoderoso, sabe lo que va a ocurrir. Y si sabe lo que va a ocurrir, sabe que va a morir. O que tiene que morir. Porque si no muere, no resucita. Y por lo tanto, la historia no se cumple. La narración de la Biblia como un conjunto de acontecimientos que han dominado la humanidad durante pues eso, dos milenios, ¿no? No funcionaría si no hay un traidor. Pero es que es la única historia en la que el protagonista es también el autor de la obra, ¿no? Y claro, eso significa que en un momento determinado Cristo tuvo que decirle a Judas, traicióname, ¿no? Eso es la base de la historia y eso es lo que ha motivado, pues después de un montón de conversaciones o de no sé, miles de tardes de sobremesas y cenas con Jorge, pues la aparición de una serie como esta.
No sé si has vist 30 monedes,
no,
sí,
no,
però
no,
prepárate,
no.
Porque
sí, no?
És extraordinària, extraordinària, extraordinària. Bé, doncs, Desi, què passa amb aquesta pel·lícula?
Bueno, a mi és que realment és la pel·li que em sembla la pel·li d'aquest any, la pel·li més important d'aquest any i, a més, la que més m'ha agradat.
Tornem a dir el títol.
Sí, es diu She Dies Tomorrow i està dirigida per l'Amy Seymetz, que és
una... I s'estrena d'aquí una setmana o dues, eh?
L'estrena Filmin, no? Sí, sí. I no sé si fan sales també.
No, fan sales.
Sí, però és distribuïda per Filmin, fa distribució a sales i també després suposo que a la seva plataforma. I és una pel·li que té una mica com les textures de les pel·lis indies americanes dels 90 i de principis de 2000, té una cosa així, però a mi em sembla que a partir d'una protagonista femenina fa com una radiografia de les preocupacions que jo trobo que són més habituals en el present, que tenen a veure amb la sensació de, la soledat, l'aïllament, no?, que té molt a veure amb el confinament. Crec que és la pel·li que parla millor del confinament sense parlar directament del confinament, la hipocondria amb la que vivim el dia a dia, i tot explicat amb un sentit de l'humor que a mi em sembla molt, molt delicat, no?, i amb unes relacions entre personatges molt distintes, molt estranyes, i em va entusiasmar. I com a proposta estètica em va agradar molt perquè em connectava molt amb aquest cinema indie que a mi m'agrada i que és una mica d'on vinc.
Com que ara sí, forma part del comitè de selecció del festival i, per tant, ha vist moltes pel·lícules, però moltes no les ha vist perquè les han aportat altres membres.
Exacte,
del comitè de selecció.
Sí. Mm-hmm.
Tampoc és una persona que hagi d'opinar molt perquè llavors és lleig, mm-hmm, de cara a vosaltres, però el que sí ha fet, a més, en el festival Edessi, és parlar-nos de les seves pors, les pors femenines. Com? Doncs amb un llibre, un altre llibre de Desi de Fer, que es diu La reina del grito, a qui mai hem sentit cridar, Desi de Fer. Com és un crit de por d'una dona al cinema?
Ja, és que jo tota l'estona parlo amb el llibre de la idea aquesta de que una mica jo em dic com reina del grito amb aquest llibre perquè mai no he sigut capaç de cridar com hauria d'haver cridat, no? I soc una mica l'antireina del grito, però que té tota l'estona com la voluntat de cridar i a vegades per pors no ho ha fet, no? I de fet aquest és una mica el motiu del llibre, no? Jo tenia com la necessitat d'explicar molts canvis que han passat a la meva vida els últims anys i que han fet que se m'accentuessin moltes pors, i la manera que jo tenia de parlar d'aquestes pors, que són meves, però jo crec que són de totes les dones, i fins i tot algunes no són només exclusives de les dones, però altres sí, perquè tenen a veure amb el fet de la maternitat, amb l'embaràs, amb la regla, o sigui, són temes molt femenins, i jo vaig pensar de quina manera puc explicar totes aquestes pors que parteixen d'una necessitat meva d'explicar-ho, i eren les pel·lícules de terror, que en realitat és el que més m'agrada i és el que m'ha donat més eines per poder en el dia a dia treballar amb aquestes pors.
Ja veieu que el tema està superben pensat, i el llibre, jo no l'he llegit encara, el trobareu a Blacky Books, ha sortit sí. Ja, no m'imagino.
Surt el dia 21, quedaven 3-4 dies.
És la reina del grito, que consti que jo a Sitges, gràcies a Sitges, vaig conèixer l'autèntica reina del grito. L'any 89 va venir Faye Gray al festival, la protagonista del King Kong de 1931.
Que meravella, que guai.
Que és la creadora
del concepte,
del concepte, no?
No?
I vaig anar a sopar amb ella.
I quina seria la teva reina del grito favorita?
No, ella, per descomptat, sí? Però jo crec que, evidentment, el començament de la pel·lícula de Brian De Palma, d'Impacto, era
sí.
Blowout.
És meravellosa,
saps? Que comença precisament amb la gravació dels crits d'una dona en el moment de morir, no?
Clar, et puc dir la meva o no?
Sí.
Com es deia? Jolín, la protagonista de L'hombre que sabia demasiado.
La Grace Kelly?
No, Grace Kelly no, L'hombre que sabia...
Ah, Doris Day.
Doris Day, perquè amb el seu crit canviava el destí.
És veritat, és
molt maco.
És veritat, molt ben trobat.
Que guai. La meva jo crec que seria Emily Curtis, però una altra reina del grito molt atípica és Isabella Gianni per una pel·li que és La possessió de Zulawski, que jo mai no he vist una dona cridar amb tanta força i amb tant sentiment i amb tantes ganes com ella.
Faye Gray, a la Retiro, va pujar a recollir el Premi d'Honor del festival i va cridar.
Que guai.
O sigui, guai. La gent li va demanar que cridés i ella, als seus 80, no sé quantíssims anys, es va posar de jarres, com Ethel Merman, i va llançar un crit.
Que meravella.
Bueno, s'enfonsava el Retiro, s'enfonsava. Teníem a Faye Gray.
Cridant, no?
Bueno, en fi.
I una mica, només per arrodonir, a mi el que m'agrada molt de tot el que explico al llibre, que una part del llibre li dedico a com jo em trobo com molt més acompanyada quan noto que comencen a sortir més veus femenines que parlen de cinema de terror, i també noves directores de cinema de terror i noves guionistes. I crec que portem molt bons anys, portem uns anys molt potents, els últims 7-8 anys, i aquest any és un bon exemple, no? Si Days Tomorrow t'agradi més o menys, és una pel·li molt interessant. Relic, que la destacava al fons. Amulet és una pel·li molt atrevida, molt osada, o sigui, una pel·li molt valenta. Jumbo és una pel·li dirigida per una dona també, i si us fixeu, tot i que tenim alguna pel·li que és com el divertimento, fetes per dones com és Slacks o The Stylist, són pel·lis que tenen una contundència emocional i que tracten temes molt ambiciosos, i jo crec que això s'ha de posar una mica el focus sobre totes aquestes noves veus femenines.
Doncs una nova veu...
No va afegir que Slacks és molt divertida.
És molt xula, a mi m'agrada.
Però... Està parlant d'un tema...
Sí, al final totes, perquè The Stylist també.
Molt dramàtic,
sí.
Realment.
Deia que una nova veu femenina s'incorpora avui a la Finestra Indiscreta, formant part de la roda de col·laboradors i col·laboradores que ens fan espais temàtics, com en aquest cas seran els llibres. I, per tant, després de sentir del llibre de la Desi de Fez, us parlo ara de la Alice Tapiol, que fa un seguiment de llibres. I de quin llibre ens parlarà per començar? Doncs de l'últim llibre, o sobre, David Lynch, que és el convidat d'honor absent del festival d'enguany. Demà es tanca el festival amb l'Home Elefant, la còpia
en 4K. No?
Bé, demà, 4K. Diumenge, en realitat.
Diumenge.
O sigui, aquest any, com acaba una mica més, anem una mica despistats tots.
I és l'oportunitat per pensar que l'última pel·lícula dirigida per David Lynch la veurem a l'Auditori, perquè s'ha autofilmat per agrair el premi. I David Lynch autofilmant-se...
Ja cinema, ja. Cinema. Exacte, sí.
Acaba d'afegir un títol a la seva filmografia. Per tant, L'Home Elefant i l'última pel·lícula de David Lynch el diumenge a l'Auditori. Sentim aquesta nova veu de la Finestra Indiscreta. Crank up that radio. Let me tell y'all a story.
I ara, estimats finestrers, vull presentar-vos una nova secció d'aquesta temporada. Una novetat, malgrat que l'hem titulat La vella normalitat. Per què? Perquè si la nova normalitat són les plataformes i tota aquesta història, la vella normalitat no només és el cine, fins i tot els llibres, que són encara més antics, imagineu-vos, llibres que parlin de cinema. I ens farà aquesta secció l'Alice Tapiol. Benvinguda, Alice. Què tal?
Molt bé.
Ha escollit per començar un dels seus ídols i, sens dubte, una de les ments més interessants i estimulants que podem trobar a l'univers cinematogràfic, de l'art en general, diria jo, gairebé, el senyor David Lynch. Quin llibre ens presentes avui, Alice?
Avui us presento Catching the Big Fish, que en castellà s'ha traduït com Atrapa el pet dorado.
I que veig que és del 2006, editorial Thatcher, no?
Exacte.
Es pot trobar encara, aquest llibre.
En anglès, per l'editorial Thatcher, i en castellà, Reservoir Books.
Reservoir Books, val, molt bé. Mira, Quentin Tarantino, que sé que també t'agrada bastant.
Està tot lligat.
Sí. Però avui, David Lynch, comencem una mica per l'univers literari, per això, perquè dius que és bastant extens.
Hi haguéssim pogut triar un munt de llibres, des de biografies. De fet, l'última la va publicar el 2018. També té molts llibres sobre la seva obra fotogràfica. I, a més, un gran número de llibres de tercers que parlen sobre les teories lynchianes de les seves pel·lícules i, sobretot, de la seva sèrie
Twin Peaks.
Exacte.
Catching the Big Fish, de què ens parla aquest llibre? A veure.
Doncs parla de la creativitat i de tot el món que envolta l'imaginari aquest de David Lynch. Són petites píndoles que ell dona de una, dues, tres pàgines on ell explica un concepte. En general, del que parla són de tres grans temes, que són la meditació, la consciència i la creativitat. De fet, és la segona vegada que me'l llegeixo i és això. Pots obrir una pàgina i trobar-te una part que parli sobre la religió, dues pàgines i te'n vas a dormir. David Lynch explica que la meditació és la seva forma per crear. No exactament com per jo medito ara i de sobte atrapo una idea, que a vegades sí que li ha passat, explica en el llibre, sinó per intentar eliminar tota la brossa que té al seu cap durant el dia i així poder tindre més consciència d'ell mateix i del seu entorn i poder inspirar-se més. I porta més de 40 anys, eh? De fet, té la Fundació David Lynch, que porta molts anys treballant per portar la meditació a les escoles d'Amèrica, fins i tot. S'ho pren molt seriosament. De fet, el llibre a vegades pot semblar que t'ho estigui intentant vendre, tot i que en realitat t'ho introdueix d'una manera molt subtil i que al final l'únic que t'està intentant explicar és per què és tan important per ell.
Per exemple, té un apartat en el llibre que parla amb Paul McCartney i Ringo Starr.
I assume sometime in the 60s, set the stage, when did you first hear the word meditation and what did you make of it?
It was actually George Harrison's wife, Patty, who had heard that Maharishi was coming to town. And she said we should all go. It's one of those things. And I was personally not in a good place. I think, you know, just overdoing it in the 60s. So I was just not very sort of centered and I was looking for something.
Bàsicament, David Lynch estava preguntant per com va conèixer la meditació.
Sona de fons Sgt. Pepper Lonely Band, concretament el tema, com es deia? Lucy in the Sky.
Exacte.
Un tema molt relacionat amb les drogues, també no presents en la vida de David Lynch.
Pensa que ell va estudiar als 60, és a dir, és inevitable, no? Ell diu que, tot i que les drogues sí que et poden ajudar a crear la inspiració, a tenir visions, no? Ell pensa que la meditació, doncs, és molt més efectiva i sense els efectes secundaris. Una cosa que comparteix també amb Ringo Starr i Paul McCartney. I aquí, precisament, al llibre de Catching the Big Fish, a l'edició dels 10 anys, hi trobem les entrevistes que li va fer David Lynch a aquests dos membres dels Beatles.
This consciousness has qualities. Infinite creativity. Intelligence. Energy. Love. Power. And bliss.
Sí, la meditació és la pràctica, la consciència és la finalitat. I és en aquesta consciència, en aquesta autoconeixença, on tu pots explorar la teva creativitat, segons diu. Ell creu que la felicitat està en un mateix. Llavors, explora cap a dins, en com també per poder veure el que té al seu voltant i per inspirar-se pel que té al seu voltant, primer ha de fer una mica d'introspecció. David Lynch sempre ha mantingut una mica el misteri, eh? Mai ha explicat 100% el significat ni de les seves pel·lícules ni dels conceptes que hi surten. I és que moltes vegades li han preguntat a David Lynch en entrevistes, etc., per què ell creu que Cabeza Borradora és la seva pel·lícula més inspiradora i ell mai ho ha volgut explicar. Però en aquest llibre sí que ens dona algunes pistes. I és que el que el va inspirar va ser un passatge de la Bíblia. El que no sabem és quin, per tant, ens tocarà llegir la Bíblia. També hi trobem, per exemple, la inspiració de Blue Velvet. Una és la cançó de Blue Velvet, l'altra és Uns llavis vermells i la gespa. Molts cops David Lynch funciona sobre la marxa. Ell pot començar un projecte i quan ja està dins del projecte, ell es va inspirant i afegint i traient coses. Per exemple, Inland Empire també explica el llibre que la va fer completament sense guió. De fet, havia de ser un vídeo per internet. La seva concepció del cinema és una forma més de fer art.
Explica també coses de Twin Peaks en el llibre o què?
I tant. Les explica d'una manera una mica més onírica. Parla, per exemple, del foc. El que l'inspira del foc és que li atreuen les flames. Mm-hmm. El foc sempre és un element que està molt present dins de la filmografia de David Lynch. Durant el rodatge d'Elephant Man, uns companys de feina van anar a casa d'un dels cineastes que més ha influït a David Lynch. Saps quin és?
No, però tinc molta curiositat.
Stanley Kubrick.
Oh,
i Stanley Kubrick els va convidar amb la promesa de que veurien la seva pel·lícula preferida. Quina és la sorpresa de David Lynch? Que quan els seus companys van tornar al dia següent, li van explicar que la pel·lícula que havia projectat Kubrick era precisament Eraserhead.
Cabeza borradora. Sí. Era la pel·lícula favorita de Kubrick.
Sí.
I suposo que Lynch li va agafar un cobriment gairebé
un
quan,
cobriment, sí,
quan
sí,
ho va
sí.
saber.
Carai. Per això va sortir també Elephant Man, segurament.
Alice, moltíssimes gràcies per aquesta primera secció. Confiem en que ens segueixis portant més llibres i més secrets. I recordeu, Catching the Big Fish, o aquí titulada...
Atrapar el pet dorado.
Efectivament, si voleu endinsar-vos una mica, si és possible, no, en aquesta ment privilegiada que és David Lynch. Gràcies, Alice. Ens veiem per Sitges, potser.
I tant, segur que sí.
Doncs fins ara.
David Lynch, que té gatets. I que, per cert, són com dones que criden. What's new, pussycat? Whoa, 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 whoa. What's new, pussycat? Whoa, 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 whoa. Gateta Sílvia, gatet Alfons, què porteu avui?
Doncs portem que Joaquin Phoenix serà Napoleó en el nou projecte de Ridley Scott. La pel·lícula es dirà Kid Buck.
I em pregunto si hi haurà un Russell Crowe cridant coses amb una espasa també de fons amb aquesta Joaquin Phoenix i Ridley Scott. Només puc pensar en això. Ai. What's new,
pussycat? I més coses. Disney ha decidit enfocar bona part dels seus esforços a fer produccions per a les plataformes digitals. Al fons, tota una declaració d'intencions, eh?
Veurem què passa amb el post-Covid, amb les sales de cinema, els replantejaments dels estudis inevitablement, no?, encarats en aquestes plataformes. Venen canvis, ja veurem com de bons o de dolents, però l'important és que cinema no faltarà. What's new,
pussycat? I més anuncis que fan pensar. Leonardo DiCaprio, Meryl Streep i el sobrevalorat Timothée Chalamet treballaran junts a la nova pel·lícula de Netflix, Don't Look Up.
I això va relacionat amb la notícia anterior, perquè amb el Guillem sempre fèiem la broma. El dia que DiCaprio faci una pel·lícula amb Netflix és que s'ha acabat el bròquil del cinema convencional. Sí, sí, doncs ja està.
I ja sabeu que jo tinc una certa debilitat per la Gal Gadot i la Patty Jenkins. Ara les dues Superwoman es posen al capdavant d'un projecte majúscul, reversionar Cleopatra.
Durant molts anys l'havia de fer Angelina Jolie, però al final no es fa i la fa, doncs, Gal Gadot. Mira, sí. Coses de la vida. Serà Wonder Woman 3, no?
Cleopatra Jones torna.
I una que jo no veig gens clara. Es veu que hi haurà un remake de la pel·lícula Amenábar los otros. Alfons, m'expliques una mica?
Doncs no tinc ni idea, la veritat. No sé si es pot fer... mira, ara que han estrenat, ja ho comentarem la setmana que ve, el remake de Rebeca, certes coses, millor no tocar-les i ja està.
I també que el director francès Patrice Lecomte dirigirà un film amb els personatges reals de Tintín i que no tindrà cap mena de connexió amb Spielberg.
Doncs perquè els drets se'ls han acabat, Spielberg i Peter Jackson mai han fet les seqüeles que van dir que farien, perquè, vaja, ho intuïem, no?, per com havia anat la primera, i per tant, ara ja, via lliure a la resta per seguir explotant el personatge.
Amb permís dels gatets, ara jo faré el meu homenatge particular, senyores i senyors, perquè resulta que demà hagués fet 100 anys l'actor que més m'agrada del món.
Qui?
Montgomery Clift.
No sabia que era el teu... Sí. Preferido, sí.
A vegades és Alberto Sordi, a vegades és Albert Finney, però molt sovint és Montgomery Clift.
I té un quadre a casa.
Ah, sí? Meravella. Vull una foto d'això. Que
sí,
guai.
Sí. Bueno, ja parlo, evidentment, de Río Rojo, La heredera, Un lugar en el sol, Yo confieso, Estación Termini, i, evidentment, post-accident, i quan se li va destruir la cara, doncs fins a Freud, i la mort prematuríssima, va morir amb 46 anys.
És que és molt fort,
és molt fort.
Com semblava que portaven tota la vida fent pel·lis, després quan t'enteres de l'edat a la que van morir, et quedes com molt... Sí, sí.
100 anys d'aquesta veu.
My mother, what you say about her, she was a woman, a servant woman who worked hard. She was a hard-working woman. And it is not fair, not fair what you say. I want to show you. I have here her picture. I would like you looked at it. I would like you to judge. I want that you tell me, was she feeble-minded? My mother, was she feeble-minded? Was she?
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
¿Por qué no asumes que esta es tu vida?
Hijo mío.
Hoy vuelve Gabino. ¿Te imaginas que acabará casada con él?
Nuestras familias pronto van a pasar a ser una.
Doncs aquesta setmana a la plataforma de llançament podeu trobar les noves pel·lícules de Prime Amazon, Evil Eye i Nocturne, que completen aquest Welcome to the Blumhouse, aquesta iniciativa que havíem fet. Quatre pel·lícules, bé, una mica irregulars. S'haurà de pujar el nivell si realment tindrem tanta dependència de les plataformes a partir d'ara. Aquesta que sentia, o Alguien tiene que morir, una minissèrie protagonitzada per Carmen Maura, del creador de La Casa de les Flores. La podeu trobar a Netflix. També aquesta setmana s'acaben The Third Day, amb el Jude Law, i Lovecraft Country, a l'HBO. I, evidentment, una de les grans estrenes és a Movistar, la sèrie de Rodrigo Sorogoyen, Antidisturbios.
La veritat és que el Festival de Sant Sebastià, després de Pàtria, va ser la més celebrada i la més triomfadora. En fi, a veure què passarà amb aquests 8 capítols sobre no Mossos d'Esquadra, sinó... Són 6, només?
Crec que sí.
Bé, doncs, Antidisturbios la va presentar ell mateix en companyia de la seva dona i coguionista, Isabel Peña.
No sé si habéis podido ver o leer algo del desahucio de esta mañana. Pues nos lo han dado. ¿Hay patrón de violencia, sí o no?
Tranquilo, hostia.
La carga empieza porque nos atacaron.
Lo que pasa es que a la gente le gusta tensar la cuerda. Tensar, tensar, tensar y luego a tomar por culo.
Primero de todo, me gustaría saber si Antidisturbios es un proyecto que responde a trabajar sobre un grupo humano que nos permite unas historias, una situación, una reflexión, etcétera, o si realmente después del reino, que Dios los perdone, existe por vuestra parte una cierta tendencia a ir abordando temáticas que miran al país, ¿no? Que van mirando al país.
Totalmente las dos cosas. Las dos cosas nos fascinan, nos encantan, nos apasionan, nos interesa contar las historias de seres humanos, sean antidisturbios o sean hombres sin, o mujeres sin trabajo que están en sus casas metidos. Eso nos puede llegar a fascinar porque la psicología humana y los comportamientos humanos nos, bueno, pues lo que he dicho, nos fascinan. Y por otro lado, la que tú has dicho, hay una tendencia clarísima desde que Dios nos perdone desde el reino y más con esta, ¿no?, con esta película de 5 horas, con esta serie de 6 capítulos, en la que nos interesa muchísimo la sociedad, el sistema, la realidad sociopolítica de este país, y es lo que estamos intentando, ¿sí?
En Cataluña, por ejemplo, en estos momentos estamos ya hace días con un debate muy, muy activo sobre el tema precisamente de los Mossos d'Esquadra, de los antidisturbios, los hechos de Urquinaona de octubre, los cambios de conseller continuos en este sentido, se queman todos, y ese debate sobre, bueno, hay unas fuerzas del orden que tienen que hacer respetar la ley, y luego hay ver cuáles son los límites de esta ley, o hasta qué punto hay leyes que realmente valdría la pena que nos enfrentáramos a ella también, ¿no? Sí. En estos momentos, tal como está España y el país y tal, esta serie y este debate a mí me parece oportunísimo, porque existe como sustrato de la serie, ¿no? Por lo tanto, ole vosotros, os felicito de verdad, porque ya conviene empezar a hurgar sobre muchas cosas que nos rodean, ¿no?
Bueno, es más que una pregunta, una afirmación muy interesante y bonita de escuchar. Es que esa es justo la tesis de la serie. O sea, nosotros empezamos a sentirnos muy, bueno, a sentir cierto interés por responder a las preguntas que nos suscitan las imágenes, que ya en 2011 en Madrid empezamos a ver como, ¿no?, como respuesta a ciertas actuaciones policiales, ¿no?, que vimos 3 calles más abajo de nuestros hogares, y desde ese momento empezamos eso, a hacernos unas preguntas, y no dejamos llevarnos como por, digamos, la respuesta cliché o la respuesta fácil, ¿no? Queríamos como seguir indagando, y de ahí, con obviamente años de parón por otros proyectos, pero empezamos a llegar a unos lugares en los que nos dábamos cuenta de que estas personas que están tan, bueno, demonizadas, quizás solamente son títeres, ¿no? Y entonces es tan fácil, no sé, llevar a la hoguera a la bruja, ¿no? Y no preguntarte por quién ha llevado a la bruja a la hoguera, que, bueno, de ahí viene un poco todo esto, yo creo.
El factor que a mí me parece extraordinario de Antidisturbios es el hecho de que exista un personaje como Vicky, el que interpreta Vicky Luengo, esta mujer de lo que llamaríamos asuntos internos, que desde la primera escena del primer capítulo tiene clarísimamente marcada una personalidad, que es un debate muy, muy interesante. Es decir, que la gente, es decir, las cosas han de ser como han de ser, y no hay que admitir medias tintas. Entonces, todos estamos continuamente enfrentados al hecho de, bueno, pero no sé qué, en nombre de no sé qué, quizá es bueno, hombre, que habría que hacer una excepción. Y dices, ¿y por qué es tan dura? Bueno, es que hemos de ser muy duros en estos criterios morales y éticos.
Bueno, yo no sé si... por ti. Yo no sé si hay que serlo. Estoy totalmente de acuerdo contigo en todo, menos en lo de hay que ser. Yo creo que justamente lo que no sabemos y lo que nos interesa es justamente eso, ¿no? Hacer esa pregunta. ¿Tenemos que ser así? ¿Merece la pena? ¿Es realmente...?
Lo he dicho sobre todo pensando en que toda la tendencia en general es a no serlo cuando no conviene.
Sí, pero claro, cuando la tendencia es no serlo, obviamente ves casos que dices, Dios mío, si hubiese un poco más de rigor, un poco más de honestidad, un poco más de profesionalidad. Pero hay veces que dices, es que no hay otra manera. O que la peor, ¿no?, la mejor manera es intentar lidiar, ¿no? Y eso es una cosa que nos interesa muchísimo. Que ojalá la vida fuera más fácil, ¿no?, para todos, y todos lo tuviéramos clarísimo. Entonces nos interesa muchísimo un personaje que lo tiene tan, tan, tan claro como a nuestros yos ideales lo tendríamos, y que luego se da cuenta, no sé si has visto toda la serie, que bueno, que es complicado, que es muy complicada la vida, y que para hacer un bien mayor, según tú, a lo mejor hay que hacer un par de cosas mal hechas.
Sí, pero es que es lo bueno de poder contar historias, que vuelcas ahí todas tus...
dudas.
Todas tus historias, ¿no? Nunca mejor dicho. Entonces, son nuestras dudas, son nuestros propios debates. O sea, nosotros hablamos de eso en nuestro día a día tomando cervezas, ¿no? Entonces, es una suerte poderlo eso volcar en forma de una serie, y lo que nosotros, a lo que nosotros nos gusta es que cada uno responda, porque no, ni nosotros sabemos qué es lo mejor.
A mí me ha gustado mucho que, claro, estos cuerpos, es como cuando aparecían todos dando la cara al principio de la pandemia detrás de las autoridades sanitarias, y tenía la sensación de que había como una especie seguridad nacional que siempre está ahí, que con esto ya lo tenemos todo solucionado, ¿no? Pero, es decir, esta imagen con todo este vestuario que llevan y tal, es que son como los soldados del el acorazado Potemkin bajando por las escaleras, ¿no? Pero que sea una chica, y una chica de una fragilidad tan física, tan evidente como Vicky Luengo, quien sea el personaje enfrente, bueno, es psicología cinematográfica. Sí. Es decir, creo que era muy importante, y además le ha dado una oportunidad a Vicky Luengo que yo estoy pidiendo hace muchísimo tiempo.
Pues sí, Vicky Luengo es una actriz, yo la conozco desde hace 10 años que rodé con ella. Ella tiene 30 años, yo creo. Ya con 20 años ella ya veías que era una pedazo de actriz. Entonces nos gustó mucho encontrarnos y terminar decidiendo que ella hiciese la protagonista de la serie. Y a todos nos gustó esa idea, esa imagen que tú has dicho de una chica que no parece, ¿no?, con esa fortaleza física, pero que luego tiene una fuerza en la mirada y en su forma de estar y su forma de ser y su carisma y su actitud, que también le otorga el personaje que hemos escrito, que nos parecía muy interesante a la hora de enfrentarse con seis hombres aparentemente fuertes, aparentemente violentos. Sí.
Buenas noches, chicos.
Buenas noches.
Gracias.
Antidisturbios Verite, però si voleu saber quina va ser la pel·lícula que em va descobrir que un dia existiria un gènere que ara coneixem com el fals documental, abans d'acabar la primera part del programa, Desi Alfons, Sílvia Uri, Muñoz, escolteu bé. Jo era jovenet, era el 1969, 3 anys tard, a l'Aquitània, que va ser després Filmoteca de Barcelona, es va estrenar una pel·lícula que es deia El juego de la guerra, The War Game, d'un director avui dia molt oblidat, Peter Watkins, cal recuperar-lo, que va ser una TV movie pionera en el seu moment de la BBC, que durava 48 minuts i acabaria guanyant l'Oscar al millor documental, quan en realitat era una pel·lícula de ficció. És a dir, semblava un documental rodat en directe el dia que cau una bomba atòmica a Londres, amb càmera en mano, tots els periodistes representa filmant a la gent mentre es crema, fugen i pateixen les conseqüències de l'explosió. Tant terror va provocar aquesta pel·lícula, perquè era tan realista i estaven tan poc acostumats a veure una filmació d'aquestes característiques, que la BBC es va negar en rodó a presentar-la en el canal de televisió i només la van estrenar als cinemes, i la gent sortia dels cinemes pensant-se que havien vist de debò que havia caigut una bomba atòmica, com si fos la Guerra de los Mundos d'Orson Welles, gràcies a la fotografia extraordinària, els maquillatges increïbles, els decorats destruïts d'una ciutat a prop de Londres, etc. En fi, jo mateix, quan vaig veure allò, vaig pensar, però no pot ser real. No pot ser real. Com és possible que hagi pogut una persona aguantar la càmera filmant el moment que explota una bomba atòmica al centre de Londres? No donava crèdit. En fi, ja ho veureu. Així és com sonava en català, perquè la va passar a TV3, aquesta El juego de la guerra, de Wargame, a la que he afegit, perquè no hi havia música, la cançó que millor ha il·lustrat sempre l'explosió d'una bomba atòmica al cinema.
Rochester, Kent. 3 quilòmetres quadrats de foc són el resultat de la calor que ha després un míssil termonuclear dirigit a l'aeroport de Londres i que ha explotat fora de la seva trajectòria. Això és el que potser passaria a Gran Bretanya després d'un atac nuclear contra algunes de les nostres ciutats. Això va passar després dels bombardejos d'Hamburg, Dresden, Tòquio i Hiroshima. Tècnicament, això es coneix amb el nom de pluja de foc.
Again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do. Those dark clouds far away, and I will just say hello to the folks that you know, tell them you won't be long. They'll be happy to know that as I saw you go, you were singing this song. again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny.